I saludem, donem la benvinguda a l'Oriol Quintana. Bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Hola, bon dia, ben d'hora, ben d'hora, eh?
Ben d'hora, ben d'hora, el Paraules de Vida, ben d'hora els diumenges. Oriol, La Mandra és el primer dels llibres d'aquesta col·lecció que ara dèiem a la portada i que en aquest cas t'ha tocat a tu.
Sí, és, mira, l'Ignasi Moreta, que és un gran editor, jove també, més jove que jo, de fet, doncs s'havia proposat de fer aquesta col·lecció per suggerència o per idea de l'Anna Ponsoda, una escriptora. I aleshores ens van contactar i, segons m'explicava ell mateix, tots els autors que hem sigut contactats vam acceptar ràpidament i a més cap de nosaltres va voler canviar el pecat que li havia tocat. Aquí hi ha la cosa curiosa de que sembla una mica, coneixent jo una mica els altres companys escriptors, sembla que sí, que l'Ignasi Moreta ha triat així cadascú segons una mica la seva personalitat.
Sí?
Sí, sí, de manera que et retrates una mica quan escrius aquestes coses. Sempre.
És un llibret, en aquest cas, molt ràpid de llegir. Tu, en aquest cas, parles de La Mandra, reflexiones sobre La Mandra, i has dit que les ganes de no fer res, el que també és una oportunitat per obrir el nostre espai interior.
Sí, sí, poso sobretot al final del llibre, oi? O sigui, el llibre el que fa és fer una mica de defensa de La Mandra. La Mandra, bueno, en si mateixa ens impedeix, La Mandra per si mateixa ens impedeix arribar a certa perfecció personal, no? Perquè si ets mandrós, doncs no pots tenir massa orgull, no? El problema és que a vegades La Mandra t'impedeix fer coses bones, això és veritat. Però té coses bones. I una de les coses és que t'impedeix sortir cap enfora, no? Passar-nos cap enfora, això que fem massa sovint, no? A vegades amb l'activisme i a vegades fent l'imbècil i fent el burro, que també ens passa, no? I aleshores, quan un està una mica bloquejat per La Mandra, pot aprofitar per fer allò que deia Pascal, no? Que a les persones els costa tant, que és quedar-se tancades a l'habitació, no? I no haver de passar-se cap enfora i buscar, no? Mm-hmm. I per això dic que d'alguna manera pot obrir l'espai interior, no? A vegades quan estem atrapats per La Mandra ens quedem molt angoixats, però si la sabem reconduir i dir, mira, no puc fer res, no ens anem a aprofitar, no? I aleshores és el moment de pregar, si fa falta, és el moment de contemplar la vida tal com l'estàs visquent, és el moment de mirar enrere, és el moment de mirar endavant, no? I per això dic que sí que pot obrir l'espai interior.
Per què tenim el concepte, o per què hi ha el concepte a la societat de que La Mandra és una cosa negativa, de que La Mandra és ser mandrós és negatiu, com tu ara mateix deies?
Bueno, jo crec que hi ha dues raons. Una sí que ens l'hem de, com fem sempre, oi, ens l'hem de posar, la culpa ens l'hem de posar els cristians a nosaltres mateixos, no? Perquè la religió cristiana, doncs, ha considerat La Mandra com un dels 7 pecats capitals, doncs perquè ens pot impedir fer el bé, no?, i perseguir la virtut. Però també és culpa de la societat moderna, diríem, de la modernitat, quan a partir del Renaixement, diríem que l'humanisme va anar substituint el cristianisme, no?, com a religió comuna d'Europa, doncs, en comptes de dir, bueno, a partir d'ara La Mandra ja val, encara que la van perseguir els cristians, doncs ara nosaltres els humanistes la permetem, doncs no, que va, al contrari. L'humanisme ha anat molt lligat sempre al capitalisme, no?, al desenvolupament de l'economia, a la idea de progrés, i aleshores el desenvolupament és impossible sense el treball.
No.
I per tant, també diguéssim que la societat moderna l'ha perseguida. Total, que tenim, a vegades ens podem sentir doblement culpables si ens estem deixant endur per La Mandra, per lo cristià i per lo modern, per altres bandes ens deixa, no? I el que ja tenen en comú les dues idees, el que tenen en comú, i això és el per què no acaba mai de no acabem mai de treure'ns a sobre aquesta idea que La Mandra és negativa, no? És que tant el cristianisme com la societat moderna el que volen és millorar l'home, vale? Clar, això sona bé, però també implica que no acabem d'estimar l'home tal com és.
Clar.
Que tenim una espècie d'idea de que no pot ser, no? Que hem de ser millors, que hem de... I això és perillós, en cert sentit és perillós. L'altre també, clar, creure que no podem millorar gens també seria dolent, però és que ens passem sempre per això, no? Jo en el llibre dic que l'humanisme, la societat moderna, encara que posi l'home en el centre de la societat, tampoc s'acaba de creure, no acaba de creure en l'home, i tampoc acaba de creure que sigui suficientment bo. I a vegades i costa molt trobar autors que diguin, bueno, les persones normals, pues, que estan prou bé, saps? I clar, tots tenim defectes i tal, però no cal millorar la societat i fer una societat perfecta, i no cal, ja què sé, instal·lar instal·lar règims o polítiques perquè la gent millori, no sé què, no? Ens falta una mica d'amor per les persones tal com són, amb els seus defectes.
Clar.
I això, fins que no ho tinguem, sempre estarem perseguint la mandra i buscant el perfeccionisme. I...
Clar, parles també d'obligacions que tenim fictícies a la societat, no? Que a vegades sembla que hem d'estar tot el dia actius i tot el dia permanentment fent coses, no?
I tant, i més, últimament encara més. És a dir, diríem que abans les feines, o sigui, una feina com la meva, per exemple, que treballo a la universitat, contracte fix i tal, i que abans he treballat al col·le, sempre en contracte fix, bueno, gairebé sempre. Aquestes són les feines que hi havia abans. En aquestes feines, diríem que tenies una seguretat que et permetia mandrejar una mica, vale? Bueno, ara, avui en dia no hi ha aquesta mena de contractes, tothom s'ha de buscar la vida, tothom es fa autònom, hi ha uns contractes temporals i superprecaris, i aleshores, doncs, i a part, t'has d'autopromocionar per les xarxes socials, i aleshores sí que realment cadascú, com diu Wing Chul Han, s'explota a si mateix al màxim per poder rendir. O sigui que en temps com una mica més disciplinaris, en què tothom tenia una feina fixa treballant a compte d'un altre i tal, doncs mira, la mandra estava igualment mal vista, però com que era més possible, no? I avui en dia no. Avui en dia, mira, parles amb tots els joves, gent més jove que jo, tinc 45 anys, que parlo, que estan començant, tots tenen uns contractes horrorosos i tots han de buscar-se la vida com poden i mirar de promocionar. En aquest context sí que realment la mandra està més perseguida que mai.
Uh-huh. Clar, exacte, no? O sigui, potser la societat d'ara ens obliga a estar més a l'aguait, no? Més pendents i no ens podem aturar, no?
Exacte, sí, és que més... Bueno, és això que et deia, que com que van escassejant les feines fixes i tal, doncs tothom ha d'anar a estar pendent contínuament de les ofertes, tothom ha d'estar pendent de allò, actualitzar el seu perfil al... com es diu?
Al LinkedIn.
Al LinkedIn i això, i allò, es competint contínuament i és horrorós, no? I aleshores que la... Bueno, en fi, la mandra com que no és possible, no?
I una de les conclusions positives, dient-ho entre cometes, seria que la mandra ens permet això, no? Conèixer-nos nosaltres mateixos, la nostra vida interior, no? El nostre interior.
Sí, bueno, i també, perdona, que se m'ha anat al cel, però tu ho deies abans preguntar sobre les obligacions fictícies,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Sí, a mi em sembla que ens passa molt. És a dir, tenim una espècie d'aquesta idea de que, bueno, de que no ens estimem prou tal com som, no? I aleshores, tan aviat com estem una mica d'estabilitat en la vida i tal, doncs de seguida ens posem a desitjar alguna cosa com per millorar-nos a nosaltres mateixos. I aleshores, jo què sé, l'exemple més clar és això d'anar al gimnàs i d'estar en forma i tot això de fer dieta i aquestes coses, no? Està bé, suposo, tenir salut i està bé voler estar guapo. Però clar, això realment no és obligatori, m'explico? No és obligatori estar en forma, no és obligatori ser molt guapo, no és obligatori saber molts idiomes, que també la gent venga, anem a aprendre idiomes, no és obligatori seguir les modes aquestes de si el menjar biològic...
El veganisme.
El veganisme, saps? Cadascú és com és i no... Són formes de perfeccionisme moral que són penoses perquè, clar, sobrecarreguen a la gent i aleshores, per desgràcia, a vegades, per seguir aquestes coses, deixem de fer coses que són com més essencials i més obligatòries, no?
Per tant, digues...
Anava a dir que...
Sí, digues.
És que, no sé, hi ha vegades que veus... Mira, per això de la dieta, ara vaig a criticar amb el menjar biològic, ja em ve de gust, perquè com que és d'hora pel matí, no crec que ens sentim gaire.
Aquestes hores...
Però jo he vist alguns productes així d'aquesta mena que, de veritat, i no és només el menjar biològic, és en el fons de l'economia capitalista en la que vivim, que ja no sabem què inventar per continuar venent i tal, eh? No és només això. I llavors, què sé, liquat d'escaiola, bebida de alpiste. Bueno, doncs recordo haver passat per davant una tenda d'aquestes que venen aquest menjar biològic, i aleshores entrar i veure el que val aquesta bebida d'alpiste i després... Al sortir, veure el típic indigent que estava en caritat, no? Bueno, quanta gent serà capaç de gastar-se diners en una cosa tan innecessària, absurda i idiota, com veure el viste i no serà capaç de fer una mínima caritat, no?
Clar.
Això em refereixo, o sigui, a vegades per... Bueno, seria un exemple, bueno, però n'hi hauria moltíssim, no? Per allò, jo què sé, per purificar-nos, per no sé què, d'aquesta manera, deixem de fer una cosa que és molt més important, com allò de les obligacions d'estar per qui hem d'estar, no? I d'ajudar els més necessitats.
Són els contrastos, no?, de la societat.
Sí, són aquests contrastos, però també per aquesta manca d'atenció, diríem, que tenim en les coses. És a dir, necessitem veure que certes tendències del perfeccionistes són absurdes i que ens posen unes obligacions que no tenim en absolut, no? Obligacions fictícies. I que sí que tenim l'obligació d'ajudar els altres i sí que tenim l'obligació de no passar pel costat d'algú que ho necessita i ignorar-lo, no? I per això, jo crec que la mandra de perfeccionar-se moralment, diguéssim, igual fins i tot ens pot donar més atenció per no deixar de fer el que sí que tenim més a l'abast, que és més bàsic i més necessari, no? I més veritablement obligatori.
Mm-hmm. De fet, ara parlaves, no?, d'anar al gimnàs, de tenir un cos escultòric, de ser guapo. Són els models de la societat que potser si cultivéssim la nostra vida interior seríem capaços, no?, de diferenciar i de saber què és el que volem i el que no volem per nosaltres, no?, i tenir, no sé si dir també així, maduresa, no?, intel·lectual per poder destriar.
Sí, sí. Però cuidau, perquè nosaltres, diguéssim, dintre del cristianisme ja no tenim aquesta tradició de que hem d'estar guapos, gràcies a Déu, això ningú se li ha hagut de defensar-ho, no? Uh-huh. Però tenim també, a vegades, dintre de la fe, diguéssim, algunes tradicions de perfeccionisme que són molt absurdes. Bueno, per això mateix Jesús ja ens va prevenir, diríem, contra el fariseïsme i contra la hipocresia, la veritat. Jesús diu en l'Evangeli allò de no fer com els hipòcrites que es posen a resar les places perquè tothom els veig i tal, no? A vegades aquesta diguéssim, aquesta obsessió per complir amb el ritual, a vegades aquesta obsessió per anar a moltes pregàries i aquesta obsessió per, no sé, a vegades també se'ns pot colar per aquí aquesta falta de saviesa i aquesta falta de discerniment, no? I aleshores, doncs, no sé, hi ha vegades que és això, que ens falta el discerniment. Hi ha vegades que els cristians volem, bueno, fem coses molt espectaculars o com molt de molta fidelitat a l'església, a la litúrgia, per exemple, o així, i deixem de fer coses que són més essencials i més necessàries. Mm-hmm. Tothom li pot passar, tothom ens passa aquesta falta de discerniment i aquesta voler ser perfectes, no? Perquè al final el cristianisme què és? Una forma d'autoperfeccionar-se?
Clar.
No ho sé, no ho tinc clar, no? En el llibre ataco, diguéssim, aquesta idea una miqueta. Clar que és una idea molt bàsica, perquè ens l'han predicat molt, oi? Ens han dit, diguéssim, que hem de ser el millor possibles, no? I sempre demanem que ser millors persones al nostre Senyor. Però jo el que pregunto és, hem de ser el millor... O sigui, què és el que fa que una persona sigui millor que l'altra? Jo no sé si són les seves qualitats o la seva humilitat, no? I jo vaig en aquesta línia. La mandra, com els altres pecats, tenen la virtut de fer-nos humils, diríem. Clar que no s'ha de buscar el pecat, ningú interpreti malament, però a vegades penses, què és millor? O sigui, quin és l'ideal del cristià? La persona que té moltes qualitats i és perfecta o la persona que és molt humil? Jo crec que clarament és la segona.
Clar. Per tant, diguéssim que el lector que agafi el llibret sobre la mandra d'Oriol Quintana, una de les conclusions que trauràs és aquesta, no? La de que sent mandrós també es pot demostrar que una persona és humil.
Jo crec que sí, jo crec que una persona així creient que agafi el llibre s'espantarà al principi perquè dirà, mira, aquest tio s'està carregant aquí, bueno, jo què sé, el pàniker i s'està carregant la gent que defensa la suposada vocació de les persones de convertir-nos en àngels, no?
Mm-hmm.
I llavors, clar, es pot espantar un cristià al principi que llegeixi això, però després, si va fins al final, veurà que el que s'està defensant és la humilitat, i a mi em sembla que aquesta és la virtut cristiana i l'objectiu de la vida cristiana, és assolir la humilitat. No, perquè hi ha aquest dilema que va posar Pico de la Mirandola al principi de l'edat moderna, però bueno, plenament contaminada encara amb el llenguatge cristià, no? Que deia que els homes doncs, estem enmig de la cadena dels éssers i que podem triar entre baixar per la cadena dels éssers i assimilar-nos a les bèsties i als animals doncs, menys dignes que nosaltres, o bé podem triar ascendir i assimilar-nos als àngels, que són éssers que suposadament existeixen per sobre nostra, en dignitat, no?, i en naturalesa. I aleshores, doncs, clar, sempre se'ns ha dit, no, hem d'anar per lo de ser els àngels. I això és el que, per mi, no tinc tan clar que sigui una obligació en majúscules, no? També se'ns ha predicat moltes vegades, tenim l'obligació de ser sants, però clar, on està la santedat, no? Clar. És on vull anar a parar, no? Bueno, pel lector que sàpiga llegir entre línies i que tingui bé el codi, no? Que és al final aquest llibre sobre la mandra és un llibre sobre la santedat, almenys en aquest programa puc dir obertament. Què és la santedat al final, no? La santedat és arribar a ser supervirtuosos i perfectes o la santedat és arribar a ser humils? I aleshores, en aquest sentit, la mandra i els altres pecats, no estic dient s'han de practicar per poder ser humils, no? No, el que estic dient és que són inevitables i algun dia o altre ens atrapen, no? Uh-huh. I si ens fan créixer en humilitat, doncs alabat sigui Déu. En canvi, l'altre anar, vinga, vull ser un àngel, això segurament et portarà on no vols anar i et farà, i això és una altra qüestió, no? I et farà bastant insuportable pels altres, eh? Perquè les persones que fan a vegades opcions molt radicals en la vida i que trien, bueno, i arriben a tenir una imatge com de si mateixos com molt clara de superioritat, aleshores tampoc ajuden els altres ni serveixen per res, no?
Uh-huh. Oriol, i ja per acabar, fa pocs dies que han sortit al mercat el teu llibre i també el de l'enveja. Sí. No sé si has tingut inputs de gent que t'ha llegit i que t'ha comentat, t'ha dit alguna cosa.
Oh, i tant. Bueno, de fet, ja vaig començar a tenir inputs abans que es publiqués, perquè els llibres quan es publiquen, abans de publicar, perdó, l'editor, encara que ja el vegi bé, doncs l'ensenya a dos o tres especialistes, i ja uh-huh. vaig tenir... Molta polèmica, eh? I alguna...
Sí?
Sí, sí. Sí, per això mateix que et deia, no? Perquè en el llibre hi ha alguns atacs, diguéssim, el que jo crec que és perfeccionisme moral, però estan posats de manera que semblen crítiques molt, molt, molt bàsiques o, com diríem, molt poc subtils, no? Una mica...
Molt evidents.
Molt evidents, molt matusseres a vegades. I aleshores, doncs, una mica ho fas com a escriptor per criar l'atenció, perquè, no? Per captar l'atenció del lector. I aleshores, doncs, això s'ha interpretat malament una mica i ja hi ha hagut la certa polèmica. Uh-huh. I, bueno, la resta de la gent que se l'ha llegint ara després de la publicació, més o menys a tothom li agrada. És que un dels avantatges d'aquest llibre és que no és molt llarg.
Clar, és una...
Altres llibres que he escrit doncs són, això, 200, 100 i pico, i en canvi aquest té la virtut que es pot llegir força ràpid. Uh-huh. I a la gent li agrada.
Uh-huh. Doncs, Oriol, ha estat un plaer que avui ens acompanyis al Paraules de Vida per parlar d'aquesta mandra.
Correcte. Gràcies a vosaltres.
Gràcies i fins aviat.
Fins aviat.
Paraules de Vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.